La tarda.
Hola, bona tarda. Ha mort el nadó de 2 mesos que havia estat ingressat ara fa 2 setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per presumptes maltractaments. El nen de Pineda de Mar es trobava ingressat a l'UCI, concretament des del 4 de gener. Recordem que tenia 2 coàguls al cap i algunes costelles fissurades, la qual cosa indicava l'existència d'aquests suposats maltractaments anteriors. El pare del nadó va ser detingut i després va quedar en llibertat en haver declarat davant del jutge. Havia de presentar-se cada setmana al jutjat i se li va retirar el passaport. També se li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de la criatura. Canviem de qüestió. Dia complicat avui, especialment a Barcelona, com també en altres ciutats catalanes, pel conflicte dels taxistes i els VTC. Els professionals del taxi han tallat i han bloquejat, també els VTC, la Ronda Litoral, la Gran Via i la Diagonal. Els taxistes han accedit fins i tot al port per la força i s'han manifestat a les portes del Parlament, on els Mossos han impedit que hi entressin. Mentrestant, hi ha una assemblea convocada per a les 6 de la tarda en què els taxistes valoraran la situació. I aquest matí s'ha reunit també el conseller Damià Calvet amb professionals del sector per aquest conflicte i per intentar trobar-hi una sortida. Íñigo Errejón és també nom propi de l'actualitat avui. El diputat i portaveu d'Units Podem al Congrés ha decidit deixar l'escó, ho ha anunciat avui, després de dir que paga molt tranquil el preu d'haver pres una decisió com és la d'anar amb la candidatura de Manuela Carmena a les properes autonòmiques de Madrid. I avui, dia de Sant Fructuós, Sant Eulogi i Sant Auguri, missa a les 8 del vespre a la Catedral de Terrassa amb els diaques de la província eclesiàstica.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dilluns, són les 5 i 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel. I això és l'hora de la Fundació Puigverd. Un dia més engeguem el programa de salut. Com sempre, en cada programa reunim especialistes d'urologia, nefrologia i andrologia de la Fundació Puigverd. 60 minuts en directe, no se'ls perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so José Matoses, a la direcció i a la producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Les malalties dels ronyons comprenen un ampli espectre d'afeccions que comprometen el seu normal funcionament. La seva missió principal és depurar la sang de diferents compostos, regular la seva composició en les sals minerals i la seva acidesa, i contribuir a la normal formació i manteniment dels ossos, així com contribuir a la formació dels glòbuls vermells. També regula la pressió arterial. El tractament de la insuficiència renal té quatre pilars fonamentals. Els controls de la tensió arterial, si és alt, de les xifres d'urea elevades i del desequilibri de sals minerals, sodi, potassi, calci, fòsfor, magnesi, de l'acidosi i de l'anèmia. Avui en parlarem a fons de la diabetes i la malaltia renal. Per parlar d'aquest tema, avui està amb nosaltres la doctora Francesca Calero, que és cap clínic del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora Calero, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I doncs, és evident que hem de fer la primera pregunta i si ens pot explicar què és la diabetes.
Molt bé, doncs la diabetes és molt important conèixer, que és sobretot una malaltia crònica i és la dificultat que té l'organisme per utilitzar els hidrats de carbó, que és el que coneixem pels sucres.
Sí.
Es produeix un augment d'aquests nivells de sucre a la sang causat perquè hi ha una falta de producció d'insulina pel pàncreas o bé de la seva utilització a nivell dels teixits. Llavors, bueno, sabem que la insulina és una hormona que regula els nivells de sucre a la sang. Bàsicament és això, la diabetis.
Quins tipus de diabetis hi ha?
Bé, doncs, en principi, el que coneixem per el que les persones coneixen per diabetis més infantil o juvenil, que seria la diabetis tipus 1, que és la més comú amb nens i adults joves, encara que es pot presentar a qualsevol edat. I ve donada realment per una falta de producció d'insulina pel pàncreas. I després tenim la diabetis tipus 2, que és actualment la més freqüent, que afecta més a persones grans, que es dona encara que el pàncreas produeixi insulina, però aquesta no és ben utilitzada. I, en freqüència, aquest tipus de diabetis es coneix molt tard, perquè no dona símptomes importants, però el mal que pot fer als òrgans vasculars pot començar abans de que les persones sàpiguen que tenen aquesta diabetis. A la diabetis tipus 1 són aquests persones, normalment nens i persones joves, que porten insulina des de l'inici, i en canvi a la diabetis 2 doncs moltes persones la maneguen amb dieta, amb una dieta especial i amb fàrmacs, abans d'arribar a la insulina.
Com sabem si tenim diabetis? Com ho podem saber? O quins símptomes?
Bueno, doncs en principi la diabetis és molt senzilla de diagnosticar perquè és un anàlisi de sang, que amb les revisions periòdiques normalment sempre s'acostuma a demanar. I el que és molt important saber és que la prevalència de la diabetis va en augment a tot el món. O sigui, en aquests moments podem dir que quasi un 10% de la població adulta té diabetis.
Déu-n'hi-do.
Es calcula que en aquests moments, el 2015, hi havia 415 milions de diabètics al món i actualment diuen que el 2040 seran més de 600. I la prevalència va augmentant. Per què? Perquè doncs, bé, hi ha uns factors que poden afavorir-ho, que ja els comentarem, i el que és molt important saber és que la diabetis pot ser causa molt important de mort per problemes cardiovasculars, com són infarts, insuficiència cardíaca, malaltia vascular cerebral i malaltia renal, per suposat, I el més important de tot, com dèiem abans, que m'ha preguntat com es pot diagnosticar, és que sí. Es pot prevenir. O sigui, es pot prevenir. Llavors ja cal veure quines persones o quines serien les persones que tenen més possibilitats de poder desenvolupar una diabetis, que ja ho comentarem, no?
Quines són les causes de la diabetis? Què ho causa?
Bé, doncs en aquests moments tenim que... els antecedents de diabetis a la família. Les persones, quan es fan més grans, l'obesitat, sobretot l'obesitat, i el sobrepès i a nivell abdominal de la panxa, la grassa que es diposita a la panxa. La vida sedentària. Persones que han tingut diabetis a l'embaràs. Tot això són factors que determinen el risc de patir diabetis. Per tant, en aquests casos, aquestes persones sí que haurien de demanar al seu metge de família, encara que ja probablement ell mateix els hi demanarà, que els hi faci nivells de sucre a la sang, i a partir d'aquí, amb uns valors determinats, doncs podem saber si tenim el sucre malament, i a partir d'aquí, doncs... poder actuar. La diabetis tipus 1 té una causa que és desconeguda, per tant, no es pot prevenir. La diabetis que parlàvem de la en general de la gent més jove que ve arrel d'una insuficiència del pàncreas per produir insulina, no se sap ben bé les causes, i aquestes sí que poden començar d'una manera, doncs, amb més símptomes, amb pèrdua de pes, més gana, orinar molt, molt cansament... Però la diabetis 2 moltes vegades no dona símptomes. I què passa amb això? Que pot provocar que es diagnostiqui tard i que mentre ja hagi pogut anar fent el seu mal, a nivell de la vista, a nivell de moltes dels altres òrgans vasculars, perquè el tema és que la diabetis, què passa? La glucosa, quan circula a la sang d'una manera excessiva, és com si estés inflamant i oxidant les nostres artèries. Llavors, els òrgans que tenen més circulació, que són cor, ronyó, cervell, les artèries de les cames... Nosaltres tenim artèries grans i artèries petites. Tot això provoca que aquests òrgans puguin anar començant a deteriorar-se sense que això sigui evident. I en el moment en què a vegades et diagnostiquem aquesta malaltia, doncs ja pot haver-hi un dany desconegut que després surti de manera molt, molt aguda i molt imprevista.
Clar, el que no es notin símptomes, això la deu fer més perillós encara, clar.
Sí, perquè moltes vegades sí que pot haver-hi algun símptoma, però en general no ho dona. El que sí que està clar, això que parlem moltes vegades de la set, sí, l'augment de la quantitat d'orina, això amb aquest tipus de diabetis que jo estic parlant, que és la més freqüent, que és la que avui en dia s'està donant amb les nostres societats occidentals, amb les que tenim de tot, amb les que cada vegada es menja pitjor i més, amb les que la gent doncs no fa esport, no camina, no fa exercici, doncs aquí serien els... I després pot haver-hi una base genètica per desenvolupar la malaltia. Però el que està clar és que si tot això ho poguéssim evitar, es podria prevenir l'aparició de diabetis o, si més no, retardar-la.
Doctora, sempre la diabetis acabarà afectant els ronyons? O hi ha algun percentatge de persones amb diabetis que tindran problemes de ronyó? I
a veure,
existeix?
No sempre la diabetis afectarà els ronyons. Només un 30 o un 40% de les persones diabètiques desenvoluparan la coneguda com a malaltia renal diabètica. Hi ha una base genètica i altres factors que seran els desencadenants que ja els comentarem, de que el ronyó també pugui ser susceptible d'estar afectat per la diabetis. Però, en principi, no totes les persones diabètiques han d'acabar tenint malaltia renal. El que passa que, sabent que és un dels òrgans que podrien estar afectats, doncs s'han de prendre una sèrie de mesures.
Per què es produeix l'afecció dels ronyons per la diabetis? Què ho fa?
A veure, el fet de no controlar bé les xifres de glucosa a la sang, la presència, per exemple, d'hipertensió arterial, l'obesitat, la història familiar de malaltia renal, el tabac, tot això seran factors que determinaran la possible afectació dels ronyons per la diabetis. La diabetis, de fet, afecta tots els òrgans vasculars, que, com hem dit, ja ho hem dit abans, són cor, cervell, la retina. La retina també és una part de l'ull molt vascularitzada, de petits vasos, les artèries de les cames. Llavors, la glucosa en excés, per dir-ho d'una manera com molt simple, i crec que abans ho hem comentat una mica, oxida i inflama la paret dels vasos sanguinis. Aquests vasos sanguinis que anomenem artèries, que hi ha artèries grans i artèries petites. Les artèries que doncs, d'alguna manera donen la circulació a les cames són artèries grans. Les artèries de la retina, les artèries del ronyó, són molt petites. Llavors, els ronyons estan plens d'uns petits capdells, diguem, vasculars, que s'anomenen glomèruls, i els nostres ronyons, d'alguna manera, són com si fossin un gran vas sanguini, no? Perquè aquesta és la unitat funcional important i que fa filtrar les substàncies. Llavors es produeix una lesió als petits forats o filtres que tenen aquests vasets petits del ronyó, i es perden proteïnes, i a partir d'aquí, aquesta pèrdua de proteïnes, ja comença un procés amb el que els ronyons van perdent inicialment la capacitat de filtrar, després poden evolucionar en fases fins que aquests ronyons poden perdre la seva funció de forma definitiva. La primera senyal que es pot trobar d'afectació renal és a l'orina, mesurant el que diem l'albúmina, que és una proteïna que no s'ha de perdre per l'orina. Per tant, és com un avís inicial de que el ronyó està patint.
Això amb un control d'orina?
Amb un control d'orina, això es pot veure.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd parlant amb la doctora Francesca Calero, que és cap clínic del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Ara també obrirem les línies telefòniques per si algun oient doncs, té alguna pregunta a fer amb aquesta doctora, la doctora Francesca Calero. Sàpiga que ho pot fer ara marcant el 93-409-2771 o el 93-409-2772. Doctora, quines persones tenen més risc de desenvolupar diabetes i, per tant, malaltia renal? Hi ha algun perfil de persona?
Bé, això, potser hi ha coses que anirem comentant i que potser anirem repetint una mica, però jo crec que és important perquè quedi. Insistirem perquè les persones que tenen més risc de desenvolupar diabetes són les que ja tenen antecedents de diabetes a la família. El pare, la mare, els oncles, els avis... aquestes persones... d'alguna manera ja poden tenir molta més facilitat. No és que sigui hereditària, és que realment tenen més facilitat per poder desenvolupar una diabetis. L'obesitat. Per tant, l'obesitat és un tema que aquest tipus de persones que tenen família amb diabetis ja haurien de ser molt més curoses amb no guanyar pes durant la vida, amb els moments en què, a més, tant homes com dones tenen més facilitat per guanyar pes. El tema exercici. Si no fem exercici, i no parlo d'esport, sinó d'una activitat física regular, que ens faci no només mantenir el pes, sinó també l'exercici té tota una sèrie de beneficis afegits. I una vegada ja tenim el diagnòstic de diabetis, les persones que no controlen bé el sucre, perquè tots sabem que hi ha persones que diuen jo tinc una mica de sucre, però no sóc diabètic. En el moment en què una persona té els nivells de sucre a la sang, que els valors els podria dir, però això és un tema que el metge de família, clar, que és el que fa tot el cribatge i l'escreening de les persones que poden tenir diabetis, sap perfectament quins són els valors, hem de mantenir uns nivells determinats durant les 24 hores del dia. Per tant, el fet de que això no es mantingui també fa que puguin afectar-se els ronyons i altres òrgans, però això també afavoreix que els ronyons puguin emmalaltir, perquè, com he comentat, la glucosa, que és el sucre a la sang, quan va amb excés, desencadena tota una sèrie de mecanismes que són oxidatius, inflamatoris, ja és complexa, però doncs a partir d'aquí va fent mal allà on va passant aquest sucre. Per tant, i a més hi ha manera de saber si estem ben controlats, perquè doncs, a part de l'açúcar a la sang, del sucre en dejú, hi ha paràmetres que les persones que tenen sucre, que són diabètics, ja ho saben, que és, per exemple, doncs, el control de l'hemoglobina glicosada, que és una determinació que es fa també fàcilment en tots els controls d'anàlisis de sang que es fan de les persones diabètiques i que tenen uns valors sobre els que podem saber que nosaltres estem en pastilles o en dieta controlant el sucre. Això és molt important a llarg termini, perquè això és una de les coses que fa... O sigui, no és només tenir diabetes, sinó tenir-la i no controlar-la bé.
Clar.
El que pot provocar això. Llavors, els petits filtres vasculars doncs, van rebent aquesta glucosa amb excés i doncs, tenen més possibilitats de patir dany. Després seria la hipertensió arterial, que malgrat tot va moltes vegades acompanyant a la diabetis. Moltes persones diabètiques, per tota una sèrie de factors de base metabòlica, desenvolupen hipertensió. És un altre factor que ajuda que els ronyons també puguin suma clar, la diabetis, i també sabem que la hipertensió, moltes persones saben que tenen la pressió una mica alta, però una cosa és saber-ho i una altra és que estigui controlada també,
clar,
amb uns nivells determinats i amb uns números determinats. El tabac, ja sabem que tothom sap que fumar no és bo, els pulmons, el tema de càncer, però el tabac, on fa mal, és el sistema vascular. I quan una persona diabètica fuma, té 1, més 2, més 3 factors que es van afegint per fer mal. Per tant, tenim tot del que m'ha preguntat, no és una sola cosa,
clar,
és un
clar,
conjunt.
És un conjunt.
Fins i tot el colesterol, les grasses de la sang, que tot això, amb aquestes persones, normalment s'ajunta per determinar el dany vascular.
Es pot prevenir la diabetis o una vegada establerta es pot prevenir el dany als ronyons? Ja sóc diabètic, bueno, però que no m'ataqui els ronyons.
Bueno, jo crec que és molt important insistir en aquest punt. La diabetis, com crec que ho hem comentat abans, es pot prevenir mantenint el pes, fent una dieta sana, sense excés de sucre i fent exercici regular. I això és molt important per a tothom, però en especial per a les persones que tenen antecedents familiars. Però és important per a tothom, perquè l'obesitat també és una epidèmia actualment al món occidental. Diuen que de cada 4 persones una és obesa, i això sí que és directament perquè, a veure, l'obesitat significa... En aquest moment sabem que és una malaltia, i la majoria de persones obeses, a més, tenen la grassa mal distribuïda. La grassa també és un factor que contribueix a accelerar o a provocar la diabetis. Per tant, podem dir que si fem tot això, encara que no es pugui prevenir totalment, segur que es pot retardar.
Ha parlat del sucre. Una persona diabètica no pot prendre gens de sucre en la seva vida o ha de mesurar-ho?
O sigui, una persona diabètica se li recomanen una sèrie de... a veure, els hidrats de carbó poden ser d'absorció ràpida, d'absorció lenta, sucre, el sucre blanc, el sucre refinat, és una de les coses que normalment s'acostumen a evitar, però no vol dir que no pugui prendre patates, que no pugui prendre arròs, que en un moment determinat... Jo no sóc endocrina, jo sóc especialista en ronyó, però el que sé i el que està molt clar és que la diabetis, a veure, evoluciona amb el temps. No és el mateix una persona que als 50 anys li troben una mica de sucre i comença a fer una bona dieta i exercici, que podrà menjar, si cal, en un moment determinat, un trosset de pastís, o podrà fer que quan una persona va evolucionant o es controla malament i arriba ja en una situació d'insulina, etc., i llavors ja les coses són més complexes. Però no és veritat que un diabètic no pugui prendre mai sucre o no pugui prendre mai pastissos, o... És més complexa que això.
Clar. Doctora, com podem saber si la diabetis ha afectat els nostres ronyons i si hi ha algun símptoma especial que puguem notar-ho?
A veure, quan una persona és diagnosticada de diabetis, cal fer sempre una sèrie de determinacions a la sang i a l'orina. Molt bé, té diabetis. Bueno, ara anem a veure si aquesta diabetis ha fet mal, perquè a vegades això és a l'inici, no? Llavors, Parlant dels ronyons, el que es mira sempre avui en dia quan una persona gran es diagnostica de diabetis és l'albúmina a l'orina, que és com hem comentat abans. Amb això, aquí ens està informant, els ronyons ens estan informant amb un missatge molt precoç de la possibilitat de dany renal i també del dany d'altres petites artèries del nostre organisme. Això està tot als protocols que tenen avui en dia els metges de família dels equips d'atenció primària. I, a més, forma part d'aquests protocols. Té diabetis, mirem la vista, mirem el ronyó, mirem el cor, però els ronyons i després la funció renal. La funció renal que s'ha de mirar nivells de creatinina en sang i fins i tot hi ha una fórmula i una manera de valorar la funció renal que és el que es coneix per filtre glomerular i que s'aplica també a partir de la creatinina i que ja es fa també amb tots els anàlisis de rutina de tots els equips i de metges de família que ens corresponen en general, no? O sigui que no és una cosa complexa. Llavors, l'albúmina a l'orina, moltes vegades, ja està present amb el 30 o 40% dels pacients que tenen diabetis. I aquesta prova cal fer-la quan s'inicia la malaltia i després cada any. Igual que cada any a la persona diabètica li miren els peus, li miren la vista, per mirar el ronyó és orina i sang. O sigui, llavors, el metge, quan veu una persona diabètica, li mira el sucre, li mira el colesterol, li mira la creatinina, li mira la pressió arterial, i perquè tot això són factors que diem de risc vascular. I en concret, els ronyons, d'alguna manera, és a l'inici, és quan podem dir, doncs ara, anem a ocupar-nos, si trobem albúmina, anem a ocupar-nos de que aquests ronyons no evolucionin i fins i tot puguem eliminar aquesta pèrdua d'albúmina, perquè en fases molt inicials encara es pot, fins i tot, tirar enrere la malaltia.
Doctora, si ja tenim els ronyons afectats per la diabetis, tenim possibilitats de tractament? Què es pot fer?
Bé, és important saber que una vegada provocat el dany renal, és difícil que es produeixi una regressió o una curació definitiva. El que sí podem fer és, amb una actuació precoç, fer un tractament per alentir el dany produït, no? Llavors, ens disposem de fàrmacs que, a més de controlar la pressió arterial, també tenen un efecte protector dels ronyons. O sigui, moltes persones diabètiques en prenen. Són fàrmacs que, si tenim oients que en aquests moments són hipertensos o són diabètics, són fàrmacs que acaben en pril o acaben en sertan. I aquests fàrmacs, que la majoria de persones creuen que són només per controlar la pressió arterial, tenen efecte sobre els ronyons. Tenen efecte beneficiós sobre els ronyons. Llavors, la majoria de persones diabètiques a les quals se'ls troba albúmina a l'orina, se'ls donen aquests fàrmacs perquè, a més, la majoria també tenen hipertensió. Per suposat, i com ja hem dit de forma repetida, per tractar aquesta afectació del ronyó, és encara molt més important un control estricte de la pressió arterial. Fins a quines xifres hem de portar o no la pressió arterial també és un tema de debat per protegir els ronyons d'aquestes persones. El tema del tabac ja seria quasi bé mandatori de que poguéssim ajudar amb un programa de deshabituació, però el primer que hem de fer és poder convèncer i informar la persona de que això realment li està fent potser més mal que la pròpia diabetis, no? El fumar, el tabac. També controlar molt bé el colesterol. Tot això són elements determinants de lo que és l'afectació vascular i no només del ronyó, sinó dels altres òrgans afectats o no per la diabetis. El que sí que sabem és que una persona diabètica que té els ronyons malalts té moltes més possibilitats de tenir problemes cardiovasculars que fins i tot el puguin portar a la mort, com és l'infart de miocardi, la insuficiència cardíaca, l'accident vascular cerebral, que una persona diabètica que no tingui el ronyó malalt. O sigui, tenir els ronyons malalts també condiciona la possibilitat de tenir més problemes cardiovasculars abans d'arribar a una situació final de malaltia renal. Per tant, no vull ser alarmista, però...
No, la realitat.
Però és aquesta la realitat.
Clar. Molt bé, doncs anem a escoltar... Estan veient que la persona que té diabetis ha de tenir els ulls ben oberts i controlar. Avui la cançó que escoltem és, al revés, és Tenir els ulls tancats, és Tanca els ulls, interpretada per Charango amb el seu últim disc que han plegat fins que tornin, que els esperem. Escoltem a Charango, Tanca els ulls.
Altres, sé bé què sents, dus a dins la mateixa guerra. Tothom busca un trosset de terra i casa nostra és un tros de temps, sé bé què sents. Quieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina. Si la nit t'espanta, vine aquí. Tinc un cinc de cançons fins a l'arbre. Tanca els ulls si no veus el camí. Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa quan tu rius. Si la nit t'espanta, fins a l'alba.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a l'Hora de la Fundació Puigverd. Volem recordar als nostres oients que el dia 31 de gener d'aquest any, aquest mes serà el 31 de gener, s'organitza la Fundació Puigverd tot el que hauríem de saber sobre el càncer de pròstata. Recordin, tot el que hauríem de saber, que és important que ho sapiguem tots, sobre el càncer de pròstata, el dia 31 de gener d'aquest any, a la Fundació Puigverd, al matí. Bé, doncs, recordem també els telèfons del directe per si algun oient vol fer alguna pregunta, sàpiga que ho podrà fer marcant el 93-409-2771 o el 93-409-2772. I ara continuem parlant amb la doctora Francesca Calero, ella que és cap clínic del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, parlàvem abans de la música, de la pausa, de les possibilitats de tractaments.
Bé, per tractar la malaltia renal dels pacients diabètics, una vegada establerta, fins fa poc, doncs tenim aquests fàrmacs que he comentat, que poden actuar sobre els vasos del ronyó, però actualment tenim fàrmacs nous que, a més de tractar la diabetis, o sigui, jo suposo que si les persones que ens estan escoltant aquí, alguna persona diabètica, en aquests moments s'ha avançat molt a abordar el tractament de la diabetis des de diferents mecanismes, amb diferents mecanismes, i hi ha molts fàrmacs, o sigui, pastilles, noves per tractar la diabetis, que, a més, aporten benefici a altres nivells. I això és en els últims 4 o 5 anys, s'estan fent molts estudis, i aquestes pastilles, unes d'elles fan orinar sucre i fan, d'alguna manera, per un mecanisme via renal que es perdi sucre pel ronyó, i això és beneficiós, és complex d'explicar, però segurament aquí hi haurà persones que en aquests moments ja estan prenent aquesta medicació, i altres fàrmacs que actuen a nivell de l'absorció de la glucosa a nivell intestinal. O sigui, nosaltres, quan mengem coses que són hidrats de carbó, que fan la digestió, arriben al budell, i aquí hi ha unes substàncies hormonals que actuen sobre la glucosa i que en aquests moments hi ha medicació que ens pot ajudar també a aquest nivell, no? I llavors, aquests fàrmacs tenen, a més, un benefici sobretot el que seria el tema cardiovascular. Per tant, s'està investigant i s'està, d'alguna manera, investigant molt amb el tema de la diabetis i el ronyó. Per què? Perquè la diabetis, quan provoca dany renal i això evoluciona, sí, aquestes persones poden arribar a necessitar un tractament amb un ronyó artificial, la diàlisi. I això és, per la persona, evidentment, no seria el millor, perquè, bueno, és un tractament alternatiu, que sort que el tenim en països com el nostre, i fins i tot després hi hauria la possibilitat d'un trasplantament de ronyó, però no seria el desitjable arribar aquí. Clar. I a més el cost econòmic i social de les persones que tenen aquests tractaments és molt alt. Per tant, en el moment en què tinguem fàrmacs que puguin frenar o que puguin parar aquesta evolució, doncs estarem en una situació òptima. I s'està investigant molt i ja tenim algunes esperances posades en aquests nous fàrmacs.
Ara, anomenada el trasplantament de ronyó, hi ha data límit? Per exemple, no sé, persona, vostè ja té 80 anys, ja no li podem...
Pues cada vegada s'ha anat ampliant la data per poder rebre un trasplant. Com de la mateixa manera s'ha anat ampliant o s'ha anat ampliant la possibilitat de rebre tractament amb un ronyó artificial o amb la diàlisi. Perquè no és tant l'edat biològica, sinó com està aquella persona en el seu moment. Però en aquests moments, nosaltres, a la Fundació Puigverd, estem trasplantant persones de 70, 75 i fins i tot una mica més d'anys. Per tant, el trasplantament és possible, i llavors hi haurien altres limitacions més de si aquella persona té el cor molt malament o té altres problemes. Això sempre es fa una valoració exhaustiva i amb el sentit de que el trasplant no li pugui fer més mal que bé, no? Però es poden trasplantar les persones fins a edats avançades. Espanya en aquests moments és el país que té més donants d'òrgans, és un país que té molt trasplantament, es fan uns 3.000 trasplantaments a l'any al nostre país. Per tant, també tenim aquí un factor important i avantatjós, eh?
Quan és el moment de visitar l'especialista?
Pues això està, d'alguna manera, està protocolitzat i pautat. O sigui, nosaltres, els metges especialistes del ronyó, tenim molt contacte i tenim relació amb els metges de família per totes les patologies cròniques, molt prevalents, i la diabetis és una d'elles. O sigui, en aquests moments hi ha, a Catalunya, estan identificades com 8 o 10 malalties molt importants, com poden ser la diabetis, la malaltia pulmonar crònica, la depressió, i una d'elles és la diabetis. I llavors, a partir d'aquí, treballem d'una manera multidisciplinar. Llavors, ells saben que en el moment que tenen un diabètic, en què troben una pèrdua d'albúmina important, troben un lleu deteriorament de la funció renal, ens han d'enviar aquests pacients.
Quina importància té l'alimentació amb els pacients que avui estan parlant, amb el pacient diabètic?
Pues té molta importància. Té molta importància perquè l'alimentació avui en dia ja sabem que té importància per tothom, no? La dieta mediterrània, la dieta sana, tothom té una dieta especial. Jo crec que en aquests moments una persona diabètica ha de ser suficientment... ha de tenir confiança amb el seu equip mèdic, amb l'infermera del seu equip d'atenció primària, perquè no serà la dieta igual per una persona diabètica amb excés de pes que si no el té, que si fa exercici, que si no el fa. Però jo crec que en aquests moments tothom sap que una dieta doncs, variada, rica en fruites i verdures, amb les proteïnes adequades, amb les grasses adequades, i en aquest cas amb una valoració o limitació dels hidrats de carbó, seria el que hauríem de fer. Però és molt difícil donar uns consells molt concrets si no es fa de forma individualitzada.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs, continuem a recta final a l'hora de la Fundació Puigverd. Recordem que, si volen una jornada, si volen saber tot el que hauríem de saber sobre el càncer de pròstata, doncs el 31 d'aquest mes, el 31 de gener, a la Fundació Puigverd, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, saben que poden anar-hi. Tot el que hauríem de saber sobre el càncer de pròstata a la Fundació Puigverd, el 31 de gener, de 9 del matí a la 1 del migdia. I les línies del telèfon és el 93, per si volen fer qualsevol pregunta ara, avui, en directe, quan són les 17:43, és el 93-409-2771 o el 93-409-2772, i continuem parlant amb la doctora Francesca Calero, cap clínic del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Què pot passar si el pacient no es tracta? No se n'adona que té diabetis o és d'aquella persona que diu jo no vull anar al metge?
Doncs tenim... Per desgràcia, experiència de visitar pacients que han tingut un temps llarg de negació de la malaltia, i el que ens trobem doncs, és moltes vegades pues una retinopatia, una afectació de la retina avançada, fins i tot persones que en un moment determinat perden gran part de la visió. Ens trobem amb persones que ja, potser ja tenen doncs, les artèries afectades i han fet un infart. Ens trobem amb... moltes vegades debuta ja amb una insuficiència renal avançada i ja no podem tirar enrere. O sigui, això és el que ens podem trobar. Per desgràcia, avui en dia, doncs, cada vegada hi ha menys persones amb aquesta situació, però encara n'hi ha.
Ha parlat de la retinopatia, clar, hem sentit a dir tots que tal persona ha perdut la visió per la diabetis.
És així. Cert, és així, sí, i tant. Tenim, per desgràcia, experiències molt properes. Pues no sé, a la meva consulta actual que tinc a l'hospital, amb la qual veiem aquest perfil de pacients, doncs hi ha persones cegues per la diabetis.
Quins són els efectes de la hipertensió arterial? Com pot afectar?
Aquest és un punt molt important. Nosaltres probablement dedicarem només un dia a la hipertensió, que espero que puguem venir amb aquest programa i comentar-ho. Però la hipertensió és una malaltia també crònica, molt freqüent a la població, sobretot cada vegada que ens fem més grans, la hipertensió va guanyant en prevalença. Tothom sap que té les persones que tenen la pressió alta, moltes persones ho saben, però prenen una pastilla i no es controlen. Doncs si tenim una hipertensió i prenem medicació, doncs hem de saber com estem, perquè si no, clar, estem igual que amb el sucre. No sabem en quins nivells hem d'estar. La hipertensió és una malaltia que també el que fa és danyar les nostres artèries, provoca dany al cor, provoca dany al cervell, provoca dany als ronyons. Sumada, és una de les malalties que diem de risc cardiovascular importants i que també solen anar, en principi, associades d'altres factors com poden ser alteració del colesterol i que si tot suma, el tabac, etc. Si tot això suma, doncs aquestes persones encara tenen més probabilitats de tenir dany als seus òrgans vasculars. Però la hipertensió, per sort, també té moltes possibilitats de tractament. Tenim molta medicació per tractar la hipertensió. I si la persona hipertensa és ben avaluada inicialment, se li dona el tractament adequat, fa el seguiment correcte, doncs no ha de passar res. El que passa que sí que és veritat que ha de prendre una medicació al llarg de la seva vida. Les pastilles per la pressió o la hipertensió, en general, no es cura, excepte un petit percentatge de pacients hipertensos que poden tenir alguna causa endocrina diferent, clar, però si no, doncs són persones que probablement en l'entorn nostre trobaríem de seguida a partir dels 40-50 anys.
Sí, hi ha molta gent amb hipertensió. Com està? Ja n'ha parlat abans una mica, la investigació, com la veu?
Doncs la veig amb el sentit d'intentar, sobretot, actuar o poder frenar la malaltia renal, que és el que jo em dedico, doncs n'hi ha molts estudis, molts assajos clínics, molts diners posats en això, i de moment no hi ha una única... No hi ha un tractament únic, ni hi ha una pastilla miraculosa que diguis aquí, aquesta persona prendrà això, i a nivell renal tots els mecanismes que han desenvolupat la malaltia ja estaran curat. Frenats i estaran curats. Però, com he comentat, van sortint nous fàrmacs i esperem que, d'alguna manera, ens puguin ajudar a tractar aquests pacients. Però el més important és que no arribi aquesta situació.
Clar.
Abans d'arribar així, amb aquesta situació, que es pugui tractar de forma adequada la diabetis o que es pugui prevenir l'aparició de diabetis.
Com podem evitar, si és que es pot evitar, la diàlisi en una persona diabètica?
Evitar? Doncs ho hem estat dient. El que passa que aquesta paraula de diàlisi l'hem comentat en algun moment. Sempre és molt terrible. Els pacients que venen espantadíssims perquè, doncs, quan els hi parlen de que tenen el ronyó malalt, la majoria de persones pensen, i jo un dia aniré a diàlisi. A veure, jo els hi puc dir que el que podem fer, si agafem a temps la situació de renal, és retardar al màxim, durant anys, la possibilitat d'entrar a diàlisi, o fins i tot que no arribi. Però, per desgràcia, doncs, en aquests moments, si mirem les persones que entren en diàlisi cada any, que hi ha un registre de malalties renals a Catalunya, totes les comunitats autònomes i tot el país té un registre amb el que sabem perfectament per quin motiu cada persona comença diàlisi. Doncs bé, la diabetis és la malaltia amb la qual més persones comencen diàlisi, la causa de la qual les persones comencen diàlisi. Per tant, tenim un repte important.
La diàlisi es fa cada dos dies o depèn del pacient?
A veure, en general, és que hi ha diferents tipus de diàlisi. Amb aquest, també és un tema que donaria per molt, no? Però les persones que fan diàlisi a través d'un excés vascular, que vol dir que, bueno, s'ha de preparar una vena del braç per poder arribar a circular la sang per, per una màquina, que és el ronyó artificial, clar, aquestes persones solen anar 3 dies per setmana a l'hospital o al centre de diàlisi, durant 4 hores, més o menys. Si fan una es pot fer la diàlisi a casa, amb un altre sistema. Es pot fins i tot arribar a que una persona que tingui la possibilitat de que hi hagi algú que li dongui un ronyó en vida pugui trasplantar de ronyó abans d'arribar a diàlisi. O sigui, és un tema molt interessant. Clar. I que caldria dedicar-li un dia especial amb tot això.
Aquests diabètics que avui estem parlant, les persones diabètiques, n'hi han que es punxen i n'hi ha que no, i que es posen insulina.
Sí. Amb el diabètic adult, com he comentat, a l'inici de... Normalment s'inicia el problema tenint una dificultat per utilitzar bé la insulina que produeix el pàncreas. Llavors, en general, sempre es comença el tractament amb fàrmacs per via oral. A no ser que aquella persona debuti amb unes xifres de glucosa molt altes,
yeah,
i pugui necessitar insulina inicialment o durant algun període de temps. Però, per sort, ara tenim molts fàrmacs que poden ajudar que aquesta persona, només amb pastilles, vagi, clar, controlant la seva diabetis. Només donem insulina inicialment als malalts que tenen aquell tipus de diabetis que hem dit que és la tipus 1, que és dels nens i de les persones joves. Aquestes persones sí que van directament amb insulina. Però amb les persones adultes hi ha tot un camí previ que... un camí previ em refereixo en què es pot evitar el tractament amb insulina. I és més, ara hi ha insulines noves que fins i tot només s'injecten un cop al dia, una quantitat petita, que es combinen amb medicació. O sigui que les possibilitats de tractament han millorat moltíssim.
Això ho injecta el propi malalt.
El propi pacient és el que es posa la insulina, sí.
Doctora, com podem protegir els ronyons dels medicaments? Perquè segurament igual els medicaments hi ha alguns que deuen perjudicar.
A veure, això és un tema molt, molt interessant i molt important, perquè una persona sana, doncs, normalment, davant de situacions concretes, de dolor, de traumatismes, o sigui, una caiguda, una trencadura, infeccions, o sigui, prenem, durant el llarg de la vida, prenem multitud de fàrmacs, no? Antiinflamatoris, antibiòtics, hi ha una sèrie de medicaments que són els que més es prenen, els que més es dispensen.
Clar.
Els antiinflamatoris són uns d'ells, no? O sigui, tothom avui en dia es pren doncs, un antiinflamatori de forma fins i tot d'automedicació, o sigui, s'automediquen, no?
Sí.
Llavors, els ronyons, quan estan sants, doncs, bueno, ho van tolerant, tot i que a vegades hi ha fàrmacs que, sense saber-ho, podrien donar com una reacció al·lèrgica al ronyó. Això és bastant inevitable perquè, en general, no ho sabem i, bé, hi ha casos molt, molt, molt únics en què un fàrmac que a vostè o a mi doncs, no ens passaria res, amb aquella persona li poden produir una reacció al·lèrgica al ronyó. Però les persones que ja tenen els ronyons malalts sí que han d'anar molt en compte. Per exemple, amb els antiinflamatoris. Els antiinflamatoris estarien prohibits o, d'alguna manera, haurien de ser... o sigui, haurien de ser prescrits amb persones molt concretes,
específiques.
Sabem molt bé quants dies, sabem,
clar,
molt bé quin grau de funció renal tenen. I a partir d'aquí, molts fàrmacs s'ha de saber si s'eliminen pel ronyó. Llavors el metge ha de saber que el pacient té una insuficiència renal o jo tinc el meu valor de funció renal no és correcte o el meu filtrat no és correcte i a partir d'aquí els fàrmacs es poden dosificar i amb fàrmacs que els donarem en menys quantitat, altres que els intentarem no donar mai, però en general, com a coneixement popular, és molt important que hem de saber que els ronyons, quan estan malalts, els antiinflamatoris no són bons i que també s'ha de consultar qualsevol altre fàrmac al seu metge o al seu nefròleg, o a la seva persona, en aquest cas, clar, que porti la seva malaltia renal.
Jo vaig veure un dia un prospecte d'un medicament, i concretament era cortisona, que deia, si vostè és diabètic, no prengui aquest medicament.
Clar, la cortisona és un fàrmac que altera els nivells de sucre, però si ets diabètic i necessites cortisona, ha de ser, amb una... A veure, que l'efecte beneficiós sigui molt més important que l'efecte que no ho sigui tant, o l'efecte que pot ser no bo per aquesta persona diabètica, i a més s'ha de fer d'alguna manera controlada, perquè durant uns dies aquella persona pot necessitar més medicació o fins i tot insulina, perquè sabem que la cortisona li hem de donar perquè té una situació que exigeix la cortisona, clar, però ha d'estar controlat.
La insulina es pot donar momentàniament uns dies, sí, i tornar...
Sí, de fet, les persones diabètiques, per exemple, quan ingressen a l'hospital per una intervenció o per qualsevol altra causa, amb aquests dies que estan a l'hospital, degut a que no portaran la seva vida normal i que probablement menjaran diferent i que els hauran, clar, de deixar en dejú durant hores, se'ls hi posa una pauta d'insulina en funció de com tenen el sucre a determinats moments del dia. I en allà es fa així. Després, quan surten una altra vegada d'alta, aquella persona torna a la seva medicació habitual.
Ens queda un temps per una última pregunta. L'activitat física, ja n'ha parlat, què es recomana? La persona que és diabètica, caminar o què?
Mira, depèn de... L'activitat física s'ha d'individualitzar. No podem dir a tothom que es posi a córrer.
Clar.
Nosaltres comentem que uns 180 minuts per setmana, que poden ser 30 minuts diaris o poden ser doncs 3 dies o 4 fins a arribar amb aquesta... amb aquest temps horari que hem comentat, pues caminar doncs, amb un ritme determinat, es pot nedar... També jo crec que l'exercici s'ha de prescriure. No és una cosa que sí, cada persona pugui... en funció de l'edat, s'ha de calcular quina freqüència cardíaca té aquella persona, què és el que més li pot anar bé. I, per tant, en general, recomanem això, caminar i aquest temps que he comentat, però també és important que cada persona en concret sigui aconsellada pel seu metge.
Molt bé, nosaltres des d'aquí recomanem, si volen saber tot el que haurien de saber sobre el càncer de pròstata, aquest mes, el dia 31 de gener, a la Fundació Puigverd, de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. Tot el que hauríem de saber sobre el càncer de pròstata. El dia 31 de gener, a la Fundació Puigverd, de 9 a 1 del migdia. Bé, doctora Francesca Calero, gràcies per haver estat aquí, cap de clínic del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bé, això és tot. Ja no ens queda més temps. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda. Que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social... El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes.
Hi som per tu. Hi som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.